Catalunya Informació.
Ara és la una. En marxa ja la votació del candidat d'Alberto Núñez Feijóo, candidat a la investidura del govern espanyol com a president. Això després d'aquesta segona sessió d'investidura al Congrés dels Diputats. Al Parlament de Catalunya marxa el debat de política general. La CUP alerta Esquerra i Junts que el Partit Socialista mai acceptarà un referèndum. Ho ha dit durant el debat de política general al Parlament. El president aragonès li respon que utilitzaran totes les eines polítiques per aconseguir-ho. Al marge de la política, avui notícia. La firma d'hipoteques, que torna a caure el juliol per cinquè mes consecutiu, se'n van contractar unes 5.300 a Catalunya, un 25% menys que un any enrere. Els interessos es disparen. El tipus inicial es va situar en el 3,24% de mitjana, el més alt en 7 anys. I la majoria de les persones que han signat una hipoteca els últims 2 anys la seguiran pagant quan estiguin jubilats i una tercera part no l'haurà liquidat fins més enllà dels 70 anys, ho diu un estudi del portal d'habitatge Idealista, que alerta del risc que tenen aquests consumidors de no poder fer front a les quotes. 21 detinguts en l'operació de la Guàrdia Civil a Tarragona i Barcelona contra el cultiu i tràfic de droga a nivell internacional. S'han fet 16 entrades i s'han desmantellat 8 plantacions interiors de marihuana molt sofisticades. Els Mossos han detingut almenys 3 persones en un dispositiu contra el tràfic de marihuana i de xis que s'està fent al Maresme des de primera hora. La novetat és que se subministrava la droga a través de màquines expenedores ubicades en establiments comercials simulant que tenia beneficis terapèutics. A Itàlia, el govern es reserva el dret a expulsar migrants en situació legal si els considera una amenaça per la seguretat o l'ordre públic. També permet a la policia recórrer l'ús de rajos X per determinar l'edat d'un migrant. Són mesures incloses al projecte de llei que avui aprova l'executiu de Giorgia Meloni. I més de 42.000 armenis, un terç dels habitants de l'Alt Karabakh, han fugit a la veïna Armènia una setmana després que l'Azerbaidjan ocupés aquesta regió independentista sota la seva sobirania. El balanç final de l'ofensiva azeri és de 400 morts, la meitat de cada bàndol. 1 i 3, ara els esports.
El Girona pot convertir-se avui en líder en solitari i a primera ho farà si guanya Villarreal on hi juga a les 7. També a aquella hora el Madrid rep a les Palmes i en funció del resultat del Girona també podria ser líder. L'empat a 2 d'ahir del Barça Mallorca deixa el seu liderat a mercè dels seus 2 perseguidors. La Federació Ucraïnesa de Futbol boicotejarà les competicions de la UEFA en què hi participin equips russos. Ho ha anunciat l'endemà que la UEFA decidís reintegrar els equips russos de sub-17 a les seves competicions. A la Champions de Waterpolo, a les 8, Atlètic Barceloneta-Spandau, primer partit de la fase de grups. A la Lliga de Futbol Sala, primera derrota del Barça a la Lliga. Ahir, Palma 5, Barça 4.
I el temps un altre dia assolellat i estiuenc al migdia. Es repetiran molts valors de 30 graus a l'interior, algun núvol baix a l'Ebre i algunes bandes de núvols prims a la tarda. Els propers dies mantindrem l'estabilitat i encara podran pujar una mica més les temperatures al cap de setmana. Vinga, som-hi, continuem. Ara passen 4 minuts a la una.
Catalunya Informació. Núria Oriol.
I marxem primer de tot cap al Parlament de Catalunya amb aquest debat de política general en marxa. I és que la CUP ha alertat Esquerra i Junts que el Partit Socialista mai acceptarà un referèndum i el president de la Generalitat li ha replicat que utilitzaran totes les eines polítiques per aconseguir-ho. Parlament de Catalunya, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Estem enfilant la recta final de la sessió del matí d'aquest debat de política general. Està intervenint en aquests moments la cap de files d'en Comú Podem, Jéssica Albiach, que està sent també molt crítica amb el govern de Pere Aragonès. Ha dit que és un govern de tràmit, sense rumb clar. Podem escoltar les paraules d'Albiach.
Retòricament, però que després en la pràctica, doncs no gaire. Doncs perquè si alguna cosa intenta fer de manera reiterada, i ahir va ser un sant tornem-hi, és l'abraçada de l'os. I sempre li surt malament, president. No fa apostes clares de polítiques, però és que tampoc d'aliances. Tots són equilibris i sempre tracta de jugar a totes les bandes. I torna a insistir, no li surt mai bé perquè ja no sabem cap a on vol portar el país. Jo li puc dir, nosaltres tenim un model de país, jo li puc explicar quin és el nostre model de país, com ens imaginem la Catalunya del 2030, pot agradar més o menys, però ahí està. Però és que amb vostès és impossible de saber. I per això sí que li demanem una cosa. Des d'en Comú Podem li demanem una cosa en aquest debat de política general. Demostre que allò que va començar malament pot acabar mínimament bé. Demostre que allò que va començar malament pot acabar mínimament bé. Demostre que té sentit acabar aquesta legislatura, perquè seria positiu pel país. Té 18 mesos el que queda de legislatura per demostrar visió, ambició, coherència i que aquesta no és una legislatura de tràmit. I si és així, ja li dic, nosaltres estem on sempre. Nosaltres estem disposades a estendre la mà i també a parlar, a seure, a negociar els pressupostos de Catalunya pel 2024. I a més no ho fem per vostès, ho fem pel país. Però clar, jo escoltant-lo ahir li he de confessar que vam tindre una sensació, que a més va ser compartida entre alguns companys i companyes, i era que vostè gairebé ja donava per perduts els propers pressupostos de Catalunya. I crec que en la situació social i econòmica que té el nostre país, doncs seria una gran irresponsabilitat. I fixes, jo crec que a diferència del que alguns diuen, de que Catalunya està en decadència, jo no comparteixo, jo estic d'acord amb vostè. Catalunya no està en decadència, això és un relat fictici. Però també és fictici el seu relat de que Catalunya va bé, president, perquè jo no sé en quin país viu vostè. Però clarament no és el mateix en el que jo visc. En la Catalunya que jo visc, en el meu país, un de cada tres infants està en risc de pobresa. L'abandonament escolar és 6 vegades major en les famílies de renda baixa. L'esperança de vida varia 12 anys en funció del compte corrent. N'hi ha gent, persones majors, que moren esperant una plaça en una residència. A la pobresa energètica no se l'ha arribat a fer front. La taxa d'emancipació juvenil va fent passes enrere. I veiem com les desigualtats s'estan agreujant i s'estan cronificant. Per tant, president, Catalunya no està en decadència, però Catalunya no va bé. I ahir va passar vostè de puntetes, en el millor dels casos, o no va dir ni una sola paraula d'aquests temes. I cal reconèixer la realitat, cal veure la veritat per poder actuar. Perquè a més tenim un panorama molt complex. Jo crec que el panorama que ens ha deixat les passades eleccions municipals i autonòmiques són desoladors. I si veiem amb quins aliats compta Catalunya, què veiem? Doncs per un costat, amb qui pot comptar? Amb la unitat d'acció del catalanisme transversal i també amb un govern central que estiga sustentat, sí, però també condicionat per forces progressistes i plurinacionals. I perquè, a més, els catalans i les catalanes van parlar molt clar el passat 23 de juliol. Què van dir? Uno, més i millor govern de coalició progressista. Per què sabem això? Doncs perquè la primera i la segona força que van quedar a les eleccions generals a Catalunya va ser el Partit Socialista i va ser Sumar en Comú Podem. I la segona, més i millors acords per aprofundir en la plurinacionalitat de l'Estat. I en aquest sentit, és cert que aquest debat de política general doncs es dona en un context peculiar. Peculiar per què? Doncs perquè paral·lelament el Congrés està vivint la investidura fake, l'intent d'investidura del senyor Feijó amb aquells que l'única cosa que volen és incendiar Catalunya. I vostè ho va dir ahir. Feijó fracassarà perquè Catalunya l'ha derrotat. I té raó. Té raó. Feijó fracassarà perquè Catalunya l'ha derrotat. Catalunya l'ha derrotat malgrat que Esquerra Republicana va donar per perdudes les eleccions generals el mateix dia que les va convocar. I no em faça que no amb el cap. Vostè va donar per perdudes aquestes eleccions el mateix dia que les van convocar. I per això, perquè no podem donar una segona oportunitat al Partit Popular i a Vox, a la dreta extrema i a l'extrema dreta ens hem de posar totes d'acord. I evidentment que és complex, no serà senzill, però jo crec que ens hi juguem tant que estarem totes d'acord en que hem d'estar a l'altura. I a més confio que ho farem amb una amnistia. Una amnistia perquè és un pas necessari, perquè és un pas imprescindible, perquè el nostre país ha de poder parlar de futur i no només de passat, i perquè és un pas natural que ve després dels indults, de l'eliminació del delicte de sedició, per culminar aquesta desjudicialització d'un conflicte que mai hauria d'haver acabat als tribunals. Però sí que vull insistir, i a més s'ho hem dit tots, almenys tots els que volen que això surti bé. Primer, seria bo no donar les coses per fetes. Segon, estaria bé no parlar en nom dels altres. I tercer, encara estaria millor no convertir les negociacions ni en una cursa ni en una competició. I torno a dir, aquí ens necessitem totes. I som molt diferents entre nosaltres. I clar que tenim discrepàncies. Jo crec que les nostres discrepàncies amb Junts són sonades i són conegudes. I segur que no ens posem d'acord en molts temes. No ens posarem d'acord si parlem de l'ampliació de l'aeroport del Prat. No ens posarem d'acord sobre el model fiscal. No ens posarem d'acord si parlem de model sanitari. Però sí que estem d'acord en una qüestió bàsica, com és la defensa de la democràcia i que amb un govern del Partit Popular i de Vox hi perdem totes. Per l'autogovern, per la llengua, perdem les dones i el col·lectiu LGTBI pel seu masclisme, perdem el dret al futur pel seu negacionisme climàtic i també perden les persones nouvingudes pel seu racisme. Per això torno a insistir, necessitem governs a favor, a Catalunya i a l'Estat. I un govern a favor a l'Estat, això també és important de cara al Partit Socialista. El Partit Socialista ha d'entendre que un govern a favor a l'Estat no és només evitar un govern que estigui dirigit intel·lectualment per Aznar i per aquells que van cada 20 de novembre al Valle de los Caídos a aixecar el braç. Igual que tampoc és un govern a favor, un govern que senzillament es dedica a consolidar tot el que vam aconseguir l'anterior legislatura. Un govern a favor significa un govern valent, un govern que ha de complir amb l'agenda catalana, que defensa i que practica la plurinacionalitat, però també el dret a l'habitatge, amb més drets civils i polítics, més just, més verd i amb més benestar. Això és un govern a favor. I si parlem de tindre un govern a favor en Catalunya, parlem, com he dit, d'un govern ambiciós i que tinga rumb, que no siga de tràmit, que és el que estem vivint i patint aquesta legislatura. Un govern que ha d'anar a fons, sense buscar excuses, i un govern que sí, clar que parla, però sobretot fa. I nosaltres pensem que el govern català, en el que queda de legislatura, ha de posar tots els seus esforços, totes les seues energies en 7 àmbits, que en realitat són 7 pilars. El primer és l'agenda catalana, que ha d'estar consensuada a Catalunya per negociar a Madrid, perquè són temes de país, no són temes de partit. I aquí vostè, president, ha de decidir si actua com a representant, com a dirigent d'Esquerra Republicana, o actua com a president de tots els catalans i les catalanes. I li torne a dir, el nostre país és molt més semblant a aquest Parlament que no al seu govern monocolor, perquè sembla que darrerament ho confon. I en l'agenda catalana aquesta, evidentment, està l'amnistia, ja ho he parlat abans, però també vol dir traspàs de Rodalies, el vam escoltar, això ens va agradar, i aquí estem d'acord. Vol dir una proposta per un nou sistema de finançament. Està bé que ara vostès també parlen de la necessitat d'una reforma del sistema de finançament, perquè fins ara no coneixem cap proposta del govern. De fet, nosaltres vam demanar crear una comissió d'estudi perquè tots els grups parlamentaris poguérem dir la nostra en la reforma del sistema de finançament i no van voler. No van voler. I què més? Evidentment, aconseguir tots els recursos necessaris pels nostres serveis públics i per les nostres infraestructures. I també tots aquells temes que decidim com a país han d'anar a l'agenda catalana. No vull avançar-ne cap, però tots els temes que decidim com a país també han d'anar a negociar-se en l'agenda catalana. Sanitat. A veure, tenim els pressupostos catalans que més diners destinen a sanitat de tota la seva història. I ho sabem perquè, a més, va ser un dels punts en els que nosaltres més vam batallar la negociació de pressupostos, i ho saben vostès bé. Doncs bé, jo el que no entenc és, tenint més recursos que mai per la sanitat pública, què està passant? Què està passant? Quan començaran a complir amb el compromís de poder veure el teu metge, metgessa de capçalera en un termini màxim de 5 dies? Això per a quan? Què passa amb el desplegament del dentista públic? Això per a quan? Parlem de salut mental. Fa un parell de setmanes el conseller, i a més se n'ha parlat aquí abans també, explicava que s'han triplicat els intents de suïcidi entre els joves. Addiccions, pressió estètica, ciberassetjament, solitud, ansietat. Bé, una societat que és molt complexa, que a més és molt competitiva, també ho ha dit vostè, però la realitat és que falten recursos, president. Falten recursos, falten psicòlegs, no n'hi ha suficient amb els referents de benestar emocional. I les famílies estan desesperades perquè moltes d'elles no poden pagar 50 o 60 euros, que és el que val una consulta en un especialista. Per tant, calen solucions. Sobre el dret a l'avortament, també voldríem saber pressupost, implementació, seguiment i el mapa dels centres on es pot avortar amb els dos mètodes. Perquè, per exemple, a Lleida ens segueixen arribant queixes, segueixen arribant denúncies de que n'hi ha un problema d'equitat a aquest servei. I, per últim, si parlem d'incompliments, també vull fer referència a l'acord d'equiparació parcial dels treballadors i treballadores del transport sanitari. President, estan fallant, estan incomplint. I incomplir ara vol dir incomplir per anys. En tercer lloc, educació. Doncs cal que no li diga quines són les taxes d'abandonament escolar prematur, però evidentment són preocupants. Som els segons de l'Estat en segregació escolar. El desplegament d'escola inclusiva està sent un drama. I si parlem concretament de vetlladores, tard, malament, amb menys recursos, però és que el nivell de matemàtiques és el pitjor de fa 10 anys, els resultats de les proves de competències bàsiques són demolidors i el mateix passa en la comprensió lectora. I no ens posin, perquè de vegades els hem escoltat parlar, bueno, és que hem tingut una pandèmia, sí, però és que ha hagut una pandèmia a tot arreu. És que en 2 anys no podem fer-ho tot, no. És que els últims 5 anys, com a mínim, educació està en mans d'Esquerra Republicana. Per tant, tenim molts problemes. Podria seguir la manca d'oferta de formació professional i l'adequació al món del treball, la climatització de les aules, la gratuïtat de l'I2, que ens sembla bé, però sense planificar abans un increment de places. Què fem amb la jornada intensiva? Perquè n'hi ha un debat que jo crec que s'ha d'abordar. Hem d'abordar aquest debat, perquè a més és una anomalia i estem veient que té un impacte en la salut i l'aprenentatge. I per això nosaltres què diem? Diem que estem davant d'una crisi educativa. I ho diem amb preocupació i ho diem amb tristor. Però és que crec que no podem resoldre aquests problemes de manera aïllada ni posant pedaços. Estem davant d'una crisi educativa, no són problemes puntuals, n'hi ha un problema global, sistèmic de l'educació, i per tant nosaltres el que reclamem és un pacte nacional per l'educació. Perquè a més això no pot ser, perquè a més ho veiem a l'Estat, que és un desastre, cada vegada que n'hi ha un nou partit, canvia la llei d'educació. Doncs molt bé, nosaltres necessitem tindre un model propi a Catalunya i que més enllà de defensar el català i l'escola pública, ho faça amb més recursos i ho faça amb un model que estiga orientat a la qualitat i a més amb aspectes importants. Primer, què fem amb les taxes de fracàs educatiu? Què passa que l'educació no està funcionant com un ascensor social? I després també amb realitats complexes com les que vivim ara, i és que al 2030 el 70% de les noves feines encara no les coneixem. Per tant, va tot tan ràpid i és tot tan complex que necessitem abordar l'educació des d'un pacte nacional. I sí que voldria fer esment a altres dues propostes que nosaltres portem en les propostes de resolució. La primera és la necessitat de desenvolupar, i vull posar èmfasi en aquest verb, desenvolupar l'educació afectiva i sexual. Perquè ara mateix són tot paraules. El Coeduca't està aturat a l'espera d'un nou pla, els referents de coeducació als centres no tenen recursos, no tenen suficients hores per dedicar-se perquè fan moltíssimes classes, no hi ha formació especialitzada, deixen sols els equips de centre sense formació ni acompanyament. Per tant, estan molt bé els anuncis, compartim la filosofia, però necessitem que se posen en marxa i que funcionen. I la segona, nosaltres proposem prohibir l'ús dels mòbils als centres educatius. Ho he escoltat abans i estem d'acord. I també ho portem en una proposta de resolució. Nosaltres proposem prohibir l'ús dels telèfons mòbils als centres educatius. Això no és una qüestió que puga dependre exclusivament de l'autonomia de centre. Això és un tema clau de model i, per tant, depèn del departament. I no parlem només de les aules, parlem dels patis i parlem de la resta d'espais docents. Els infants tenen dret a ser infants i coneixem els perills de la xarxa, les addiccions que s'estan detectant. I sabem que el pati també moltes vegades és l'únic espai en el que els infants poden jugar amb altres infants. Per tant, aquest espai s'ha de preservar. Transició energètica. President, seguim a la cua de l'Estat en renovables. És cert que vostè ahir va donar unes dades de megawatts. Va donar unes dades de megawatts autoritzats. Però és que encara, clar, evidentment s'han de construir. Encara falten 4.000 megawatts totals per arribar als objectius de 2030. En fotovoltaica no anem malament. En eòlica, sí.
Doncs deixem aquí per uns minuts aquesta sessió del debat de política general al Parlament de Catalunya. En aquests moments, com heu pogut escoltar, estava parlant Jèssica Albiach dels Comuns. Anem, però, cap a Madrid, al Congrés dels Diputats. Ens demana en pas Àngels Lafuente. Bon dia.
Hola, bon dia. Sí, perquè aquesta votació aquí al Congrés dels Diputats està gairebé acabant. Són els últims diputats que des de l'escó estan dient l'opció de vot. Sentim, si us sembla, en directe aquests últims diputats.
Madrena Simir, Marta? No. Madrid, Olmo, Bartolomé.
Sí.
Sánchez Pérez, Castejón, Pedro. No. Díaz Pérez, Yolanda. No. Rivera Rodríguez, Teresa. No. Álvarez Bueno, José Manuel.
No.
Robles Fernández, Margarita. No.
És el torn dels ministres, els que són diputats, que també tenen l'opció de votar en aquesta votació de la candidatura de Núñez Feijóo a ser investit com a president del govern. Posteriorment serà la mesa la que votarà, els membres de la mesa, que són diputats, també ho faran, i tancarà aquest torn de votacions la presidenta del Congrés, Francina Armengol. Estem acabant amb els ministres.
I de moment, Àngels, no hi ha hagut cap sorpresa, entenc, en les votacions.
Sí, us podem dir que sí que hi ha hagut una sorpresa. Hi ha hagut un diputat, una anècdota podem dir, socialista, que ha votat per error, sí. I l'excusa que ha dit, que ha posat aquest diputat, és que s'ha dit malament el seu nom i ha pogut rectificar el seu vot. És un diputat socialista de Terol que s'ha aixecat perquè... han dit malament el seu nom i ha dit sí en lloc de no. Aquesta és l'anècdota, de moment tampoc hagués canviat el resultat, però bueno.
Hi ha hagut aquesta anècdota, no s'ha convertit en un diputat transfuga.
No, ha estat una anècdota.
En tot cas, ha quedat com una anècdota de la sessió de la votació d'aquest matí.
Exacte, ha estat una anècdota i ara ja estem veient que estan votant la mesa i falta res perquè facin el recompte d'aquesta votació i que la presidenta doni el resultat. Escoltem un directe.
En conseqüència, entiendo que no, en conseqüència se procederà a realizar el escrutinio de los votos emitidos.
Aquest escrutini hauria de donar el resultat previst, que són 172 vots a favor de Núñez Feijóo i 176, o sigui, necessita 176, no arriba, ni faltarien 4.
Es quedaria amb 172 si tot va amb aquesta previsió. De fet, en la votació que ha seguit hauria d'anar així.
Exacte. Vull dir, hi ha hagut aquesta petita anècdota que s'ha pogut rectificar, és a dir, que no es canvia res del que estava previst, i bueno, en aquests moments està aquest recompte que es fa des de la presidència amb Francina Armengol, que... diguéssim, és la persona que està al capdavant d'aquest recompte i el que donarà finalment el resultat de la votació. Recordem que avui, si es compleix el guió previst, Núñez Feijóo perdrà aquesta primera votació del debat d'investidura i haurà d'anar a una segona d'aquí 48 hores. Justament quan s'acabi aquesta votació començarà el rellotge a posar-se en marxa, 48 hores, anirem a divendres, hi haurà una segona volta i amb aquesta volta ja no serà per majoria absoluta la necessitat de poder sortir investit, sinó que seran més sis que nos. Escoltem a la presidenta, dona el resultat.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra del candidato, 178. Abstenciones, 0. Señorías, no habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Constitución. Por tanto, el Pleno de la Cámara puede reunirse con posibilidad jurídica de decidir a partir de las 13:22 del próximo viernes 29 de septiembre. En consecuencia, esta presidencia convoca el Pleno de la Cámara para el viernes 29 de septiembre a las 12:15 minutos, con la previsión anticipada de que, fuere cual fuere el desarrollo del debate, no se iniciará la votación en ningún caso antes de las 13:22 minutos de este día. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a los invitados, a los miembros. Se levanta la sesión.
Ho hem pogut sentir, 172 vots a favor, 178 en contra, 0 abstencions. Per tant, Núñez Feijóo no ha superat aquesta primera volta i, com us explicàvem, la presidenta Francina Armengol ha convocat un ple per divendres que ve a un quart d'una i a partir d'aquí hi haurà un debat, un nou debat molt més curt que el que hi ha hagut aquests dos dies, serà un debat molt més curt i després hi haurà una segona votació, que haurà de tenir més vots a favor que en contra. Però tampoc surten els números, en principi.
En principi tampoc sortirien. Avui necessitava la majoria absoluta, que no l'ha tingut. Divendres Àngels necessitaria una majoria simple, que d'entrada tampoc té, si no passen i no hi ha moviments d'última hora de molta sorpresa. Aquesta sessió arrencarà un quart d'una pel que escoltàvem i el que ha dit la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i la votació, ens deia, no serà abans de les 13:22, perquè han de passar aquestes 48 hores. Per tant, serà un debat molt curt. Sabem a hores d'ara quin serà el guió d'aquest debat de divendres?
És més o menys com el d'ara, com el que hem passat aquests dos dies. El mateix guió serà Núñez Feijóo, qui pujarà a la tribuna d'oradors, parlarà durant un temps curt, perquè el que ha de refermar és el seu programa, ha d'intentar convèncer els diferents grups, doncs, que li donguin un suport que el té difícil, i a partir d'aquí intervendran els grups, molt curts també. Pot tornar a haver-hi una rèplica del candidat, però sempre tenint en compte que hi ha una votació prevista. Aleshores, dependrà també una mica de com la presidenta es mogui i sigui flexible amb el torn de paraules i intervencions.
Això serà divendres. Àngels, avui tenim aquesta primera votació d'Alberto Núñez Feijóo, que ha sortit, com era esperat, a fallida. Seguirem divendres, aviam què passa. Tot apunta que tampoc podrà prosperar la seva candidatura, i el que sí és segur, pel que ens has anat explicant i pel que també sabem, és que s'activarà el rellotge d'aquesta manera al Congrés dels Diputats, camí d'unes hipotètiques eleccions i d'una segona investidura, que seria el torn llavors de Pedro Sánchez.
Exacte, i aquí ens trobarem divendres per tornar a informar sobre aquesta sessió i aquesta segona votació.
Moltes gràcies a Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Adéu, bon dia.
Això és el que ha passat al Congrés dels Diputats aquest matí. Investidura fallida d'Alberto Núñez Feijóo, i el Parlament de Catalunya continua aquesta hora el debat de política general. Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en aquests moments està acabant la seva intervenció la líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, que ha estat molt crítica amb la gestió del govern de Pere Aragonès, però també li ha estès la mà per tornar a negociar els pròxims pressupostos de la Generalitat. En el marc de la investidura espanyola, Albiach ha defensat obertament l'amnistia, però també ha tornat a demanar al president aragonès que no la doni ni per feta ni per acordada. Ara, en aquests moments, el Albiach està parlant de polítiques socials i de les polítiques d'habitatge. La sentim en directe.
Ho repetim cada any, però la situació i la realitat és que no millora. Però això, a veure si aquesta vegada ens escolten. Vostè ahir em va semblar que parlava d'alguna cosa així com revolució. Home, jo diria que posar les coses mínimament al dia no és cap revolució, és com a mínim just. I només faltaria, no? I aleshores nosaltres, entre les propostes que fem, doncs parlem de promoure una mesa per la cistella bàsica de la compra, cal garantir una alimentació equilibrada a tota la població, mantindre els descomptes del transport públic, garantir les equiparacions dels convenis pels treballadors del sector públic, que deixa d'haver treballadors de primera o de segona en funció de si treballen o estan contractats directament per l'administració, o si el servei està concertat o subcontractat. I aquí sí que vull fer un especial esment a les treballadores socials, que s'estan mobilitzant aquests dies i que tenen tot el nostre suport. I també parlem de seguir actualitzant al 2024, perquè això no és una cosa que es fa i ja està. Hem de seguir actualitzant també al 2024 l'IRSC, les prestacions indexades a la renda garantida de ciutadania, i revisar els copagaments de les usuàries dels serveis socials i de dependència. I acabe. Com veu, president, propostes perquè volen contribuir a tindre una Catalunya millor, una Catalunya més justa, una Catalunya que siga més vivible, perquè és la manera en la que nosaltres entenem la política, és el motiu pel qual nosaltres fem política. I acaba amb el mateix prec que començava. Demostre que el que va començar malament pot acabar mínimament bé. Demostre que té sentit acabar aquesta legislatura, perquè el país ho necessita. I també li dic, si en algun moment vol comptar amb En Comú Podem, menys triomfalisme i més realitat. Menys anuncis que no acaben en res i més complir els acords. Si li dona un rumb a aquest país, podem parlar. Si és per acabar una legislatura de tràmit, nosaltres, president, no hi serem. Gràcies.
Doncs fins aquí la intervenció de la líder dels comuns, Jéssica Albiach, que ha acabat amb un prec a Pere Aragonès. Li ha demanat que demostri que té sentit acabar la legislatura i també li ha reclamat menys triomfalisme si vol comptar amb el seu partit, amb En Comú Podem, per poder arribar a acords i pactes que apuntalin doncs, la governabilitat de Catalunya. Ara és el moment de la rèplica del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que podem sentir en directe.
Diputada Albiach, gràcies per la seva intervenció. Com amb d'altres portaveus parlamentaris, ha preguntat per quin era el rumb del govern. El que constato és que, evidentment, el rumb d'aquest govern no és el seu rumb. Tot i que crec que compartim aspectes, no? Perquè el rumb del govern està fixat. Un govern compromès, en primer lloc, amb la resolució del conflicte polític amb l'Estat, amnistia, autodeterminació, compromès amb el benestar del país, compromès amb l'economia productiva del país a partir de, amb l'eix central de la reindustrialització, i un govern compromès amb els drets de tothom, amb els drets de totes les persones, compromès, i crec que en aquest sentit el punt d'inflexió és clau i clar, amb les polítiques feministes que hem portat a terme, i un govern, evidentment, doncs, també compromès en fer front al canvi climàtic que tenim present, malgrat que alguns el vulguin negar. Discrepo quan vostè diu que aquest és un govern de tràmit. Jo li demanaré unes mesures i vostè em digui si són de tràmit o no. Augmentar l'IRCC és de tràmit? L'I2 gratuït és de tràmit? L'increment de renovables és de tràmit? I vostè em parlava de les autoritzacions. Cert, però és que el govern no construeix parcs eòlics, els farà amb energètica, però no tots els parcs eòlics. El govern fa l'autorització i després ve la implementació quan és en l'àmbit de promotors privats. Els projectes de reindustrialització a Mahle, a Bosch, a Nissan, la garantia de la continuïtat de SEAT amb recursos de la Generalitat és de tràmit? A mi em sembla que no. Dotar les polítiques per la llengua catalana amb més instruments i recursos, des de l'àmbit audiovisual fins a la formació dels docents, és de tràmit? No. Els 7.000 docents més que tenim als centres educatius és un tràmit? Jo crec que no. Els 1.690 Mossos d'Esquadra més que hi han garantint la seguretat i els drets i les llibertats dels nostres ciutadans. És tràmit? No. Les 4.500 places més de serveis per a persones grans en l'àmbit de dependència, des de prestacions vinculades fins a places de centres de dia, són de tràmit? Segur que per ells les seves famílies? No. L'augment del 30% del pressupost en protecció a la infància és de tràmit? Segur que per als infants que poden, que podem oferir aquesta protecció, que és el nostre deure, no és de tràmit. L'augment del 15% del pressupost de les prestacions econòmiques vinculades a la dependència és de tràmit? Jo crec que no. Ni per les persones dependents, ni per les seves famílies. Especialment les germanes i les filles, que són les que moltes vegades se n'han de fer càrrec encara, amb més proporció que els germans i els fills, malauradament. Per tant, crec que no és de tràmit. I podem continuar amb el llistat. No és de tràmit. Vostè dirà, insuficient. Podem discutir-ho. A mi m'agradaria en molts àmbits que encara fossin uns increments superiors, però de tràmit no és. No és de tràmit, bo i reconeixent les limitacions que hi han i que encara queden molts àmbits on encara hem de millorar més, com vaig dir ahir. I respecte a algunes de les... Per tant, govern de tràmit, no. L'altra cosa és que aquest no és el govern que probablement vostè li agradaria més. Suposo que el govern que li agradaria més és un govern del seu partit, no? Per això el defensa. Però no pot dir en cap cas que és un govern de tràmit. Algunes de les qüestions que ha posat sobre la taula. La interrupció voluntària de l'embaràs, garantida amb les diferents modalitats, tant la quirúrgica com la farmacològica, ho està a totes les comarques. I si vol més detall, li farem arribar. I si hi ha una incidència en un àmbit concret, s'actua. Es denuncia, es posa l'alerta i s'actua. Garantit. Amb desplaçament fins i tot de personal que hem portat a terme. Demanava respecte a l'àmbit educatiu, que ja ha fet bastanta referència i que crec que és molt important que en parlem i que hi dediquem esforços, perquè són les grans prioritats de país i és un dels reptes que tenim. Sobre el model propi de Catalunya. A Catalunya hi ha un model propi. A Catalunya no canviem la llei quan canvia el govern. I crec que això ens n'hem de congratular una gran majoria d'aquesta cambra. Tenim una llei d'educació de Catalunya del 2009. Probablement alguns components del seu projecte polític actual, el 2009, no van donar suport total a la llei, ja ho sé. Però tenim un model que és el 2009, fruit de les sessions de totes les parts. I és un model que hem de continuar. Òbviament, amb tenir un model amb una llei no n'hi ha prou. Calen recursos. Per exemple, en l'àmbit de l'escola inclusiva. Amb aquest pressupost hem passat de 24 a 29 milions d'euros en l'àmbit concret de les hores de monitoratge de suport, el que en diuen els vetlladors, que en diem els vetlladors, incrementant un 15%. Crec que és a la bona línia. L'increment hauria de ser major, sí, però evidentment hi ha una limitació de recursos que després hi faré referència. En l'àmbit de les necessitats educatives especials, des del curs 2019-2020, a l'actual, l'aportació que fa la Generalitat a cada centre educatiu per alumne amb necessitats educatives especials ha passat de 714 euros a 1.127 euros. I el nombre d'alumnes als quals s'ha detectat necessitats educatives especials ha passat de 28.000 a 35.000. Per tant, més recursos per atendre més alumnes i per atendre millor cada alumne, amb una complexitat creixent que farà que haguem de seguir en aquesta línia. A l'àmbit de la sanitat, el pla d'accessibilitat i els terminis seran una realitat aquest any, com ens vam comprometre, amb la incorporació de personal que s'està portant a terme i, per tant, aquest any, a tot arreu, tindrem aquests terminis garantits. I després, ha fet moltes referències diverses, diguem, però sí que respecte a l'àmbit del turisme. Tenim un compromís nacional pel turisme responsable que inclou moltes mesures i que és la base per a aquest pacte nacional. Un compromís nacional pel turisme responsable en què hi han participat també administracions, es va signar abans de les eleccions municipals i on també hi va participar l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, coneix el model de turisme, on hi van participar sindicats i patronals i un dels epígrafs dels àmbits és la necessària dignificació de les condicions laborals i, evidentment, també les salarials i la resta de condicions en l'àmbit del turisme. I la idea de turisme responsable parteix, sobretot, de que no hem de créixer en volum. Hem superat ja aquells 19 milions de visitants del 2019, encara hi ha marge per recórrer, no en volum, sinó sobretot en valor. I, per tant, apostant pel turisme de qualitat, diversificant-lo, regulant-lo millor, evidentment, contribuint a la renovació de l'oferta turística i desconcentrant-lo, també. Crec que és clau. En aquest sentit, en l'àmbit del turisme, crec que si doncs, té dubtes, vol ampliar, ens posem també al seu servei, com a la resta d'àmbits. Ha fet referències en altres aspectes, però ha fet una referència al pressupost de 2024. Estem donant compliment al pressupost de 2023, com és la nostra obligació. Nosaltres tenim l'objectiu de fer pressupost pel 2024, per fer pressupost pel 2024 i donar continuïtat no només als compromisos que ja tenim, sinó també als compromisos que en tota negociació s'han d'adoptar i també aquells nous àmbits de política, de despesa, que des de govern volem impulsar, hi ha un element clau. I em diran, bé, això són excuses, ja està, mira cap a Madrid. Sí, però és que l'objectiu de dèficit no el decideixo jo, el decideix Madrid. És més, l'objectiu de dèficit de la Generalitat de Catalunya, de tota la resta de governs com el nostre, dels ajuntaments, no ha passat per un procés de deliberació, ja no dic el Parlament de Catalunya, és que ni tan sols entre la interlocució entre governs. I el que coneixem a dia d'avui és un esborrany del Ministeri d'Economia de l'Estat a Brussel·les, que ens imposa l'equilibri pressupostari per l'any vinent, quan es reserva per ell el 3%, la totalitat del dèficit, el 3%. Sí? Negociem com hem fet anteriorment, quan ens volien imposar aquest equilibri pressupostari ja el 2023 i 2022, i vam aconseguir elevar-lo, i és el que estem fent. Ara després faré referència a la negociació. Hi han aspectes que estan pendents, i jo és que el que més voldria és no haver de dir que hi ha àmbits de responsabilitat que són de l'Estat, perquè voldria dir que nosaltres seríem Estat i els assumiríem tots. Això és el que jo més voldria. Però quan no es desenvolupa el reglament que permet la contenció i el topall de preus del lloguer, el reglament de la llei d'habitatge, és que no el podem desenvolupar nosaltres. Ho ha de fer el govern de l'Estat. I nosaltres ja hem fet la feina i està sobre la taula del govern de l'Estat en aquest sentit. Per tant, pressupost de 2024 el farem, però evidentment hem d'incrementar els recursos disponibles. I avui qui marca el perímetre pressupostari, malauradament, no és la Generalitat de Catalunya. Perquè fins i tot en l'àmbit de fiscalitat estem a uns nivells en què crec que el que no convé al país és incrementar la fiscalitat en el moment actual. I els guanys que podria haver-hi són molt menors en termes de recaptació. Per tant, atès que hi ha un dèficit fiscal que és una llosa sobre l'economia catalana, sobre l'estat del benestar, això també s'ha d'atendre negociant, com estem fent. I acabo amb la negociació. Jo no parlo en nom de tercers. El que no faré com a president de Catalunya és inhibir-me d'una negociació on s'hi tracten temes que són cabdals pel país. No només en termes de resolució del conflicte polític, d'amnistia i d'autodeterminació, sinó en àmbits que hem definit com aquells àmbits de benestar, on també està sobre la taula el traspàs integral de Rodalies, o ha d'estar sobre la taula també qüestions relatives a finançament, a dèficit fiscal, a tantes altres. Però no m'inhibiré. I si algú espera que m'inhibeixi, que esperi assegut. Perquè no ho faré. Com no ho ha fet cap president de Catalunya que m'ha precedit. Cap. Tots han complert amb la seva obligació i jo també ho faré. No ho entendria d'una altra manera. Per tant, jo no parlo en nom de tercers. Potser qui parla en nom de tercers és qui diu és que això ara no s'està negociant. Ho hem sentit d'algun portaveu d'algun espai polític. Diu, no, és que això no s'està negociant. Bé, escolti'm, és que potser vostè no hi és a la negociació. Què sap? És a dir, i en tot cas, cadascú parla del que parla. No? Per tant, jo no parlo en nom de tercers ni ho faré. El que faré és defensar el país. I l'agenda catalana, a favor de construir-la, de fet, crec que la tenim bastant definida. A l'àmbit de resolució del conflicte polític, l'amnistia ja ha fet referència, ho celebro, anem pel bon camí, però ha de servir per mirar endavant. I per això dic amnistia i resolució del conflicte, perquè el conflicte no és polític de fons, no és perquè hi ha hagut una repressió que és dura i que jo crec que, i ho dic per alguna intervenció anterior, jo no diria que l'amnistia no serveix per res, perquè quan hi ha persones que estan pendents d'un judici a causa de la repressió que els hi pot implicar un empresonament llarg, simplement per haver permès que es votés en aquest país, jo no diria que serveix per res. No ho dic per la seva intervenció, ho dic per alguna anterior. Però hem d'avançar a la resolució del conflicte. És a dir, el meu compromís amb el diàleg i la negociació per la resolució del conflicte crec que està més que aprovat. Més que aprovat. I com que ho està més que aprovat, seguiré compromès. I és, diguem, la meva causa com a president de la Generalitat. Resoldre el conflicte polític amb l'Estat, aprofitar tots els espais de negociació per fer avançar Catalunya i perquè es resolgui aquest conflicte des del punt de vista democràtic, que és que Catalunya pugui decidir el seu futur. Però hi ha altres elements. Traspàs de Rodalies integral. Mirem els darrers dos mesos els incidents que hi ha hagut en l'àmbit de Rodalies que han afectat a desenes de milers d'usuaris. Hi han, de fet, el record de no només Rodalies, sinó també algun tren de mitja distància que va deixar centenars de passatgers a Vilanova i altres, altres municipis en ple mes d'agost, a la nit, i que vam haver d'actuar des del govern de Catalunya. Però els problemes que hi ha a l'àmbit de Rodalies del nostre país són uns problemes relacionats amb la infraestructura. Problemes de senyalització, de manca de funcionament de la senyalització, problemes amb la catenària, problemes amb el subministrament elèctric, i això és la infraestructura. Per tant, el traspàs ha de ser integral. No n'hi ha prou amb gestionar els trens i els conductors, que és important, sinó que hem de poder gestionar i actuar sobre la infraestructura per on es roden aquests trens i treballen aquests conductors. Crec que és imprescindible. Per tant, el traspàs ha de ser integral. Si ens poden ajudar en aquest sentit, si podem treballar conjuntament, tot això que guanyarà el país. I després també en l'àmbit del dèficit fiscal. És imprescindible. És imprescindible eliminar-lo, és imprescindible començar a reduir-lo i és imprescindible perquè, si no, estem sotmetent, per la manca de sobirania política en aquest àmbit, el nostre país a una situació que no es mereix. I, per tant, cal actuar precisament per bona part de les propostes que ha fet, que en la majoria hi coincideixo, puguin tenir cabuda en el pressupost de la Generalitat. Tenen cabuda en els impostos que paguem els ciutadans de Catalunya, però no tenen cabuda en els pressupostos actuals de la Generalitat, perquè entremig hi ha un estat que és qui gestiona i qui decideix els recursos que venen al nostre país. I en aquest sentit, si volen treballar en aquest àmbit, doncs també ho agrairem, perquè podrem avançar. I crec que hem d'aprofitar. Crec que hem d'aprofitar la conjuntura per fer avançar el país. Res serà fàcil, ja ho sabem. No per conformar-nos amb la situació actual, sinó sobretot per avançar. I, per tant, aquest és el meu compromís. Hi ha hagut àmbits en els que en aquesta legislatura hem estat col·laborant. Crec que hem de seguir-los explorant perquè sigui així i seguir treballant conjuntament. Hi haurà àmbits en els que hi haurà diferències. És lògic. Per això formem part de projectes polítics diferents. Però en el context actual, crec, des del meu punt de vista, i entenent que el país és plural i divers i que hi ha, no, que la ciutadania s'expressa, jo crec que en la negociació que hi ha en aquests moments en marxa amb l'Estat no és per salvar un govern, no és per mal menor. Hauríem d'entomar-los com amb la voluntat de fer un gran avenç pel país. I està a les nostres mans fer-ho, i per part meva no quedarà. Gràcies.
Fins aquí la intervenció, la resposta de Pere Aragonès a la líder dels Comuns, Jèssica Albiach, que ara tindrà doncs un nou torn de rèplica per un temps màxim de 10 minuts. Veiem ja la líder dels Comuns adreçant-se al faristol de l'hemicicle i la sentim en directe.
Un govern erràtic és un govern sense rumb. I també li he de dir, tramitar no és governar. I sí, jo torno a insistir, és un govern de tràmit. Vostè m'ha parlat de l'increment de l'IRSC, bueno, que més que increment és l'actualització, de l'I2 gratuït, de contractar personal. Me pot dir alguna cosa que vostès hagin fet que no hagi estat proposada per Junts, pel PSC, per nosaltres o per la CUP en algun moment? Bueno, o pels agents socials, també. Vull dir, perquè al final no li veiem la iniciativa a aquest govern. No? Al final vostès acaben pactant uns pressupostos amb la resta de forces. Nosaltres no veiem mai quina és la proposta inicial, no veiem si tenien vostès intenció d'actualitzar l'IRSC o no. No veiem, no coneixíem si vostès tenien cap intenció d'augmentar el personal o no. Vostès acaben acceptant, d'alguna manera, les propostes que la resta li fan per poder anar aprovant les coses, sense més. I a més li he dit abans i li torno a repetir, vostè és un expert en fer molt gran aquelles poques coses que fan. I només cal veure l'activitat legislativa del govern. Més enllà dels pressupostos, dues lleis en tot el que porten de legislatura. Així que per molts anuncis i molta campanya, no és un govern que se caracteritza per la seva productivitat. No dic que no treballen, dic que no se caracteritzen per la seva productivitat. Quan dic de tràmit, dic sense rumb, sense visió i sense ambició. Quan dic de tràmit, dic plena d'excuses, fent malabarismes i sense una aposta clara de polítiques ni d'aliances. I jo li torno a demanar, Jo li demane que el que queda de legislatura, que són aproximadament 18 mesos, si s'acaba complint, demostri que allò que va començar malament acabi mínimament bé. Perquè a més és que va malament des del minut zero. Vostè va necessitar 3 votacions per a ser investit. Ara no fa ni un any se li trencava el govern i Junts li retirava el suport. Fa 3 mesos, amb l'excusa de les eleccions generals, vostè feia una nova crisi de govern i, entre altres coses, doncs destituïa el pitjor conseller d'educació de tota la nostra història. I ahir vostè va fer un discurs que no va convèncer a ningú president, però és que tampoc ha convençut la seva obra de govern durant aquesta legislatura. I és normal... Clar, Marta, tu t'has convençut perquè és del teu partit. O sigui, no... Però aquí la gràcia, si només tens 33 diputats i diputades, és intentar convèncer algun altre grup parlamentari. I és normal no convèncer a ningú. No convèncer a ningú perquè li torne a dir és un govern erràtic, és un govern que no té rumb. Per què? En una mà no pots estar reclamant rodalies i en l'altra la B40. En una mà no pots dir transformació verda i en l'altra voler el Hard Rock. En una mà no pots dir energètica pública i en l'altra no voler regular els creuers, perquè regular els creuers no és un impost als creuers. Un impost de creuers és una cosa de mínims, és una cosa que estava pactada amb nosaltres, és una cosa que estava en la llei de canvi climàtic i a més també li dic, arriba tard i es queda curt. I en una mà no pots estar dient declaració d'emergència climàtica i en l'altra voler ampliar l'aeroport del Prat. Per això, president, coherència, visió i ambició. Que acabi mínimament bé aquesta legislatura. I tenia, ja no ho sé, 3 oportunitats per a fer-ho. La primera era aquest debat de política general. I no està anant bé. Veurem les votacions de divendres, però de moment està vostè cremant el cartutxo. Està desaprofitant aquesta oportunitat. La segona és el compliment de l'acord de pressupostos del 2023. Tenim la propera reunió el 3 d'octubre. Veurem què és el que ens presenten. I la tercera és comprovar si finalment vostès volen pressupostos o no. Jo m'he tornat a quedar igual que en la intervenció d'ahir. Faran proposta de pressupostos, sí o no? Perquè ens ha vingut a dir sí però no. Per tant, hi haurà proposta de pressupostos pel 2023, pel 2024, sí o no? Parlava vostè de les places de residències. President, quantes places d'aquestes residències seran de gestió pública? Crec que és important saber-ho. I crec que és important saber-ho, i més després de la pandèmia i de les situacions que hem viscut. Seguim a la cua en renovables. Clar, és que només faltaria que no feren ni que no autoritzaren res de renovables. Clar, però aquí també hi ha un tema. Hem d'assumir que el paisatge canviarà. El paisatge canviarà i la decisió que hem de prendre és canviarà de manera abrupta pel canvi climàtic o canviarà de manera planificada per la instal·lació de renovables. Per a mi aquesta és la qüestió i nosaltres sabem perfectament què és el que pensem, perquè a més no només és més neta, és més sostenible, és que és més barata i això també ajuda a la indústria. I a més, davant l'emergència climàtica no es tracta solament de frenar l'escalfament, ha d'haver un canvi d'usos i de reorganització de la vida. I això vol dir que els 4 de sempre cridaran molt, amenaçaran molt, intentaran judicialitzar cada cosa que fem, perquè, evident, no volen deixar de tindre privilegis, no volen deixar de guanyar els diners, perquè se la peta l'emergència climàtica, però el govern ha de ser valent, perquè, a més, la gent respon. I ho hem vist darrerament. Ho hem vist darrerament amb Consell de Cent. La gent ha respost. I el que ha passat amb Consell de Cent no és una victòria dels comuns, és una victòria de Barcelona i és una victòria dels veïns i de les veïnes. Ha parlat també de la regulació dels habitatges d'ús turístic. Bé, com es farà aquesta regulació? És important com es faci. Nosaltres volem saber, es prohibirà llicències d'habitatges turístics en les zones tensionades? Barcelona és una ciutat sencera declarada tensionada. S'indemnitzarà als propietaris? Sí o no? Perquè aquest és un altre punt clau. Nosaltres proposem que no. S'eliminaran que les llicències siguin de per vida? Aquest també és el punt. Perquè, clar, és que les llicències que tenen ara mateix són de per vida, eh? Això va ser gràcies a la llei Òmnibus del seu moment, del govern de la Generalitat. Sobre el conflicte, no s'equivoque, nosaltres no volem que s'inhibisca. Al contrari, nosaltres el que volem és que lidere, però que lidere com a president, no com a dirigent d'Esquerra Republicana. Aquest és el punt. I per això no pot només parlar en nom de 7 diputats d'Esquerra Republicana, que és el que vostès tenen al Congrés dels Diputats. Vostè, com a president, hauria de parlar amb els 40 dels 48 diputats i diputades que ara mateix Catalunya té al Congrés per tractar de trobar una solució consensuada. Per tant, no li estem demanant que s'inhibisca. El que li estem demanant és que lideri. I també li dic, avui jo crec que Bildu ha sigut clara i rasa. Sabe estar a l'altura. Sabe estar a l'altura per repetir un govern de coalició i per poder avançar en l'agenda plurinacional. I acabe. President, recorde que el nostre país és molt més semblant, infinitament més semblant a aquest Parlament que al seu govern monocolor, sustentat per 33 diputats i diputades. Recorde que no és vostè representant d'Esquerra Republicana, que és vostè el president de totes i de tots. I recorde, president, qui som nosaltres, perquè a més ens coneixem bé, ens arromanguem, ens deixem la pell, cavalquem les contradiccions que faça falta pel bé de Catalunya. Però nosaltres no hi serem per acabar una legislatura de tràmit. El país es mereix coherència, visió i ambició. Si vostè és capaç d'oferir tot això, nosaltres hi serem. Si vostè segueix optant per excuses i per fer anuncis buits, ja s'ho faran. Moltes gràcies.
Fins aquí, doncs, la sessió del matí d'aquesta segona jornada del debat de política general al Parlament.
Suspenem la sessió fins a 3:45 de la tarda.
Hem sentit la presidenta del Parlament, Anna R., que suspèn la sessió i el ple reprendrà a la tarda a 3:45. Al matí hem sentit els principals grups de l'oposició que han estat molt crítics amb el govern de Pere Aragonès. Un dels més contundents, podríem dir, que ha estat Junts per Catalunya. Avui hem sentit un Albert Batet fent un discurs sense complexos en contra de l'estratègia de Pere Aragonès. Batet li ha demanat al president que rectifiqui el rumb del seu govern o bé que convoqui eleccions i doni ja per finiquitada la legislatura. El cap de l'oposició, el socialista Salvador Illa, també ha estat molt crític amb el govern d'Esquerra Republicana. En la seva intervenció ha dit textualment que Catalunya no falla, sinó que el que falla és el seu govern. Tot i així, el líder del PSC ha estès la mà a Aragonès per tornar a pactar, si cal, els pressupostos del 2024. Sobre la investidura espanyola, Illa hi ha passat de puntetes. De fet, no s'hi ha referit directament. Exactament. S'ha limitat a dir que Catalunya s'equivoca quan es tira pel dret en una al·lusió velada al referèndum que hi proposava Pere Aragonès, i també ha demanat que les negociacions doncs, no es converteixin en una cursa entre Junts i Esquerra per veure qui acaba sortint abans a la fotografia. La sessió del matí ha acabat, com sentíeu, fa poca estona amb els comuns, amb la intervenció de Jéssica Albiach, que ha defensat obertament l'amnistia, però també ha demanat, com ahir, a Pere Aragonès que no la doni per feta ni acordada. Els comuns, al igual que el PSC, s'han tornat a oferir al govern per pactar els pressupostos. Per tant, veiem d'aquest debat de política general que els socis, diguéssim, o aliats per tirar endavant els principals projectes legislatius del govern podrien tornar a ser el PSC i els comuns, que són els que van permetre precisament aprovar els pressupostos de la Generalitat d'aquest aquest any. El ple, amb la pausa per dinar, reprendrà a la tarda, com sentíem, a 3:45, amb la resta de grups. Exactament intervindrà primer Ciutadans, després el Partit Popular i Esquerra, que tancarà aquesta segona jornada del debat com a grup que dona suport al govern. El ple continuarà divendres amb el debat i votació de les anomenades propostes de resolució, que venen a ser com les conclusions d'aquest debat, unes propostes de resolució que segur que tindran com a protagonistes l'amnistia i el referèndum i que es votaran precisament coincidint amb la segona votació de la investidura al Congrés dels Diputats d'Alberto Núñez Feijóo.
Doncs, Parlament de Catalunya, Marta Corbalán, a recta final doncs, ja d'aquest debat de política general. Gràcies per tota la feinada i el resum i que vagi bé les properes hores. Fins ara.
Molt bé, fins ara. Bon dia.
Bona tarda, són les 5.
Bona tarda, són les 6.
Les 7, bona tarda.
Bona tarda, són les 8.
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència al país.
El temps, els esports, les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
I a les dues començarà el Catalunya a migdia, tot el resum de l'actualitat, però abans tenim temps a explicar-vos un apunt econòmic i és que un 60% de les persones que han signat una hipoteca els últims 2 anys la seguiran pagant quan estiguin jubilats. Ho diu un estudi del portal d'habitatge idealista. L'informe s'ha fet analitzant 7.000 operacions de compra d'habitatge habitual i conclou que la majoria de persones que s'hipotequen tenen entre 30 i 40 anys i la majoria opta per un termini de 30 anys. Per tant, la majoria la seguiran pagant quan ja estiguin jubilats i una tercera part no la podran liquidar del tot fins més enllà dels 70 anys. L'augment del preu de l'habitatge dels tipus d'interès fa que els compradors hagin d'allargar el termini de pagament, però això implica un risc. A Catalunya, la pensió mitjana de jubilació és de 1.400 euros i el valor de l'hipoteca més comuna és de 194.000 euros.
Catalunya Informació.